Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I acabàvem la conversa gairebé dient allò que hi ha persones que a les 8 del matí a l'hora d'esmorzar ja estan activades. I només cal dir un bon dia perquè surti un discurs sol. I en canvi hi ha persones d'aquelles a les quals cal anar amb una certa prevenció. O els amics d'elles et diuen, sobretot, a primera hora no el carreguis massa, eh? Que fins que no passa mitja horeta o una horeta, no està catòlic, no està com s'ha d'estar. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Arbenys, número 16, ens deixaves una reflexió molt interessant sobre fins a quin punt això de la incontinència verbal o aquesta necessitat de parlar pot amagar també algunes, què, mancances?
Bueno, o un cert nivell d'angoixa que no li permet regular, no, l'ús del llenguatge. No? Perquè, o sigui, efectivament hi ha persones que al dematí són més de parlar, però hi ha algunes que, o sigui, que si és al dematí, a migdia, a la tarda, no?
Però tenim relacionat gairebé a una, no sé si dir, una circumstància més negativa, aquells que callen que no aquells que parlen. Sembla que als pares els preocupa més que el nen o la nena no digui o no parli que no els pares o mares que veuen que el seu fill o la seva filla, doncs, vaja, que no para de tenir converses i que és molt loquaç al parlar, etc, etc.
Sí, sí. A veure, també és cert que és més fàcil regular una cosa que hi ha en excés que no una que no acaba d'aparèixer.
D'acord,
no? Perquè és més difícil de treure, no? O de fer que surti,
és a dir,
que no un cop surt regular.
Costa més treure la parla,
sí,
que no contenir-la.
Efectivament.
Sí? En
genèric.
En genèric.
Però és que és en general, eh? Tot el que s'expressa i el que es manifesta és més clar. Si el nen està callat i no diu res, tu, la pregunta és què li passa. Si l'altre ho està cascant tot, no? I està dient, tu dius, ostres, però li passen un munt de coses, o més o menys saps. I una de les coses que li passa és que té com poca contenció, no? Té com una intranquil·litat, un neguit que el porta a enganxar sí, d'una situació a una altra, a parlar d'una cosa a l'altra. Per lo general, pràcticament no escolten, no? Perquè només fan que parlar, no escolten gens. I bueno, ja dic, pot ser un símptoma d'angoixa.
Aquesta frase és bona. No m'escoltes quan et parlo. És una frase que pot definir aquesta situació de no comunicació, encara que un parli molt.
A veure, la no escolta s'inscriu de moltes maneres.
De moltes maneres.
I és, bueno, és un problema. És un problema. És que l'escolta, bueno, és una... No, és una actitud, és una posició que implica justament, no? No només dir, sinó que l'altre també digui. Els nanos de vegades no és que no escoltin, el que passa és, com deies tu, per exemple, no fan cas. Bueno, la de nens que han anat a l'otorrino pensen de gran sort.
Ho dic perquè tots hem escoltat alguna vegada aquella frase de escolta'm quan et parlo. Que és allò un toc d'atenció.
Sí, sí, sí.
Ja d'aquells que marquen un punt d'inflexió, eh?
Sí.
Si no s'està atent aquesta frase de escolta'm quan et parlo, el que vingui després...
Ja serà més pujat de
ja
tot.
Ja serà més pujat de tot, serà sí, més, sí, sí, més contundent en tots els aspectes, eh?
Sí, a veure, el context, o sigui, els pares també han de marcar el context en el que es diu les coses. És a dir, justament, no és una de les tantes en què t'he dit, ja aquesta és l'última, o estem en un moment que han de dimensionar el que es diu en funció del context i també de la situació emocional de l'altre. Però diríem, l'expectativa de que els infants faran el que diuen els pares, jo crec que ha anat bastant a la baixa, i en general és que és una mica així. O sigui, és difícil que els facin el que diuen els pares, és a dir, perquè normalment tenen pros, ara vaig, després, jo no vull, i perquè no va el germà, bueno, hi ha tota una sèrie d'al·legacions.
O sigui, el punt de partida, i en això segurament molts es consolaran, el punt de partida és que és difícil que els nens facin, no direm sempre, o gairebé sempre, allò que els diuen els pares.
Efectivament, sí. Efectivament.
Però si ha de tranquil·litzar més d'un,
Sí, sí, jo crec que ha de tranquil·litzar.
Una altra cosa, suposo que advertirà en Roman, és que els nens acabin fent sempre allò que volen ells i no el que volen els pares.
Bueno, a veure, jo crec que justament una part de l'art dels pares és aconseguir que les que els infants vulguin fer les coses que toca fer. És a dir, que vulguin ser autònoms, no? Justament ocupar-se de la seva higiene, d'una sèrie de qüestions. Però aquí venen tot tipus, o sigui, aquí venen tot tipus d'intercanvis i de relacions entre persones. Per exemple, hi ha persones que li no em contestis, no? Diu el pare o la mare, i perquè li costa, suportar que... I hi ha fills que són contestons, i ara, bueno, molts fills contestons, i molts infants contestons.
Per alguna raó, quan dius sí, ara,
sí,
per què?
Sí. Oh, per moltes raons, a veure, per moltes raons.
D'entrada, no és ni bon ni dolent, és un signe dels temps, això?
És un signe dels temps, de l'època.
És un signe dels temps, de l'època.
Sí, bo... Bueno, té les seves avantatges i els seus inconvenients.
Has fet una cara, però, com allò de dir, home.
És que saps el que passa? És que hi ha algun en la cultura, en els funcionaments simbòlics, que fa que la paraula falli més que de costum. Que la paraula és fallida, ja, per ser... Però ara és com si directament no hi hagués massa relació amb l'acció i, sobretot, amb la inhibició. No? És a dir, hi ha com pocs filtres. Ara, per exemple... pares que són engegats...
A la merda, ja ho pots
dir. Exactament.
Sí, 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 així,
bueno,
eh?
És diari, és una cosa diària, no és l'evento de l'any que un pare vingui dient, saps què és el que m'ha dit el meu fill? M'ha engegat.
A la merda.
I l'altre li diu, però i on està la novetat? No? És a dir, no és que l'altre s'exclami i digui, no m'ho puc creure, perquè quin fill més raro que tens. No, hi ha com una certa desinhibició.
Com si... fos el més normal del món?
Bueno, una certa, efectivament, normalització
sí.
d'algunes...
Sí. Hem normalitzat expressions sí. que abans, sí. diguem-ne, estaven directament qualificades a l'àmbit de l'insult o d'aquelles expressions que mai...
Però això era sanció greu,
no? Sanció greu.
A nivell familiar, sí, no, era un d'alta baix.
A nosaltres ens costa, vaja, jo diria... que allò de pensar que en algun moment hem engegat els pares a la merda, almenys els de la nostra generació...
Segur que no.
No.
Però és que o els llegaves una vegada, però jo no tornava mai més
exacte.
A casa, jo crec.
Per no parlar que difícilment em pots tenir... Home, deu ser una d'aquelles expressions que tampoc està carregada de contingut, no? Es diu...
Bueno, a veure, està carregada d'emoció, això segur.
Això segur.
El que passa és que no es pot dir tot el que es pensa o tot el que es sent. No? I aquí, jo crec que aquí hi ha una de les qüestions, que aquesta distinció, aquesta diferència entre lo extern i lo intern ha quedat, o sigui, en general les diferències sí. han quedat com molt diluïdes, no? Entre el que és privat i el que és públic, també ha quedat molt diluïda. És a dir, o sigui, és algo així com que ara no només engegaria els pares, sinó que a més igual ho filma, i ho penja en una xarxa, no? I forma part també de les coses que passen. Però sí que aquí hi ha una qüestió que convé, diríem, saber cap a on va la tendència justament per compensar-la. Jo crec que un altre factor, ja que parlem de pors, és una certa por en els pares, por a intervenir, por a marcar, por a dir que no, por a frustrar. No? Com si el nen s'hagués de trencar o com si hi hagués una espècie d'ideal que el nen ha de ser feliç en tot moment i a tota hora i no és el cas, no és el cas. Aleshores per aquí a nivell d'escola per exemple es queixen molt els mestres, no? Que també es troben d'aquesta manca de filtres o de fre
o sí.
És que tot s'externalitza molt més, per exemple l'agressivitat, les manifestacions de l'afecte, la ràbia, tot es fa molt més extern. El que abans, diríem, fa uns anys, corria tot molt més per dintre. O sigui, no s'assabentava tothom.
I ara gairebé és un senyal de, no sé si dic que de distinció o de fer valer determinades expressions a una determinada edat, no?
En quin sentit?
Com allò de dir, he dit als pares, un nen o una nena que es vegi capaç de dir als seus pares tot allò que suposadament es podria dir en edat adulta i no en edat infantil.
Bueno, o que direm, o que els infants aprenen o aprenien, no? Que no es pot dir o que no es pot fer.
Això encara val?
De què?
És a dir, un nen de 5 anys o de 6 no pot engegar els seus pares a la merda.
No. Diríem, un cop ho fa,
aquí ha de passar alguna cosa.
Sí, unes quantes han de passar.
Unes quantes?
Unes quantes, sí. O sigui, se l'ha de donar una transcendència, s'ha de convertir això en un problema, s'ha de convertir en un emergent, mm-hmm. un signe de que aquí hi ha alguna cosa que... No? Si estem parlant d'una única situació, però diríem
clar.
Que la reacció i la manera en què intervinguin els pares també farà que això sigui absolutament excepcional o que, segons com, esdevingui una regla.
Perquè, esclar, ens hem posat a l'altra punta que un nen digui això als pares pot ser un senyal que no els tingui respecte, que no els tingui por, que no els tingui... Que por no s'ha de tenir els pares, esclar. Però,
sí.
Però em refereixo que... Vaja.
Jo crec que és indicador de que hi ha un cert ordre social, cultural, familiar que no...
Que permet fer-ho, que,
sí.
Sense tenir una consciència d'haver obrat malament.
Bueno, o la té.
Però li és igual.
Però bueno, però en el moment en què passa, no? Hi ha molts que després venen i diuen, no? Com el rei,
yeah.
no tornaré
sí,
a fer mai més.
D'acord,
no?
Sí, sí. O sigui que això, aquesta expressió tan d'avui que és lo que hi ha...
Bueno,
diguem-ne com a excusa de totes les situacions a punt de si per a bé que podien ferir fa 20 anys enrere i ara no fereixen,
yeah.
Què fan uns pares davant d'això?
Bueno,
no tenir por.
Jo crec que una de les coses és no tenir por, diria una altra de les coses, no inhibir-se, no? No, justament no quedar-se en és el que hi ha, perquè justament la infància és sumament plàstica, pragmàtica, canviant, no? Dinàmica, i aquestes coses no és que s'hagi, una cosa que passa quan té 5 anys no és que s'hagi de quedar així per sempre, no? Que els pares justament tenen aquí una funció a fer. El que passa és que a vegades hi ha com molt de desconcert,
perquè això no és conjuntural. Si un nen o una nena s'adreça així més o menys d'una forma habitual als seus pares, això no marxarà amb l'edat.
No. Jo crec que si això ve aviat, és més fàcil que s'instauri que no que passi així espontàniament.
És a dir, si als 5, 6 anys, 7, 8 passa això no marxarà als 10 o als 12.
No, perquè forma part dels recursos, diríem, relacionals, defensius i bueno, dels arguments que té l'infant davant dels seus pares.
D'acord. D'aquesta mateixa manera, el nen o la nena és capaç de tractar els seus pares així i els seus oncles no, per exemple?
Sí. No, segurament, discriminen entre el que són els pares, el que són els oncles i altres persones.
I la forma de tractar?
Sí, en molts casos. Després hi ha uns altres en què
no.
Que ja no, que ja és realment, o sigui, no està incorporat aquest fre, no està incorporat, amb la qual...
Per què fem això?
Per què fem?
De petits això, que a vegades... Bé, dins de la mateixa família, alguns els tractem d'una manera, els altres d'una altra, alguns sabem que mai els podrem arribar a dir determinades coses, i uns altres ens sentim, no sé si dir, amb prou autoritat o amb prou
llibertat.
Com per deixar anar el que sigui.
Bueno,
per què?
Perquè, o sigui, funcionem dintre del marc de relacions. Depèn qui tinguis davant o amb qui estiguis, canvia, no?, la manera de comportar-se.
Perquè intuïm,
fet,
sabem...
Que l'altre reaccionarà, que l'altre, diríem, què espera l'altre de mi, què és el que... Si jo el vull tenir content o no, a mi que el pare s'enfadi, em dona igual, però que el tiet s'enfadi em sabria molt greu.
Això vol dir que el tiet és percebut d'una forma diferent que el pare.
Sí,
com a mínim en un cas
sí,
exemple,
percebut diferent, i vol dir, i també vol ser percebut de forma diferent amb el tiet. El tiet no sap una sèrie de coses que el pare sí que sap.
D'acord.
I davant del pare ho té malament per amagar coses o per fer-se veure que o que és més gran, per exemple, o que és més responsable.
D'acord.
Amb la qual hi ha una imatge que també l'infant vol donar davant de segons quins adults. no vol decebre el tiet o la tieta, no vol, no, encara que a casa sí faci determinades coses, que moltes estan en el marc de la confiança.
Anava a preguntar precisament per això.
Clar.
Si la confiança fa això.
La confiança fa això. Però tornem a ser-hi amb lo de la qüestió del llenguatge o de quan les coses són manifestades o externalitzades,
sí,
que donen l'oportunitat d'intervenir. O sigui, dius això, no? Això no es pot dir. Dic, de vegades, clar, no és per quedar-se molt malament, això no s'ha de dir. O sigui, clar, aquí això no, ja ho sap. Normalment ja ho saben, no? És que, però s'ha d'anar més enllà, no? De que realment és una cosa que no es permetrà, que és inacceptable, però no tant a nivell de pegar uns sermons així molt llargs i unes perorates, sinó de posar-ho en acció, que això s'experimenti, que això passi, no? Passi,
que això tingui conseqüències?
Que tingui conseqüències, però diria més en el vincle que no pas en càstigs exactament, no?
Però esclar, en el vincle, com quines?
Com les expressions, per exemple, de dolor en els pares, de desconcert en els pares, de, justament de decepció. Als fills els afecta un muntó quan els pares mostren una decepció, que ha caigut com un esglaó amb això que fa. Els fills no es queden impertèrrits, o sigui, això els afecta. De vegades a alguns els afecta molt més que els quatre grits, que els crits, que les bronques, que... què passa? Moltes vegades els pares també s'enfaden molt, s'enerven molt, i això, clar, o sigui, cosa que no has d'estranyar, però ha de donar pas a altres moments, a un segon temps, no? Un tercer temps, en el que això s'incorpori d'una altra manera que no sigui pura ràbia, per parlar-ne, per veure què està expressant. A veure, de vegades, tu, i és interessant com has començat quan deies la qüestió dels que es rebel·len,
sí,
no? O que no fan cas. Tu dius, potser no, quan creixen que es senten més segurs. Sí, és a dir, a veure...
Per totes aquelles converses que vols sovint escoltar, és que no em fa cas.
Sí,
allò, amb una certa impotència que els pares diuen, és que no hi ha manera que... Sí. O almenys en determinats moments o en determinades coses. Hem parlat moltes vegades des del moment de menjar, o fins aquells pares que quan s'ha d'introduir l'hàbit de o rentar-se les mans abans de menjar, o rentar-se les dents després, i totes aquelles casuístiques de la vida quotidiana en què fem més o menys cas.
Sí, però el que passa és que el fer cas és una cosa... A veure, no sé si em passaré ara, però una mica buida de contingut. L'he dit que s'anés a rentar les dents i no m'ha fet cas. Bueno, però l'assumpte no és que no fa cas, és que té 9 anys i no va a fer el que ha de fer, que és molt diferent de dir, perquè si no la idea és que els nens han de fer cas dels pares i punto. A veure, un nen que fa cas dels pares, diríem que és un aturat, no? Perquè és que vol dir que no té aspiracions pròpies, no té vida pròpia. O sigui, a part, no hi ha cosa més dura de veure un nen que justament s'inhibeix tant que, o sigui, que abans de fer res està mirant els pares. Diu, vols Coca-Cola? Mirada del pare. Vols una magdalena? Mirada de la mare. Però escolta, amb 10 anys no pots dir si vols una magdalena o no, o cal fer, o ja diran els pares, no? Si els pares han de dir, no pots prendre Coca-Cola, bueno, ja ho diran. És a dir, que el fer cas, jo crec que hem de mirar el cas, no? Més que fer cas.
Però veníem de la qüestió inversa. No fer cas...
D'acord, però fixa't.
I practicar una certa, allò que dèiem, una certa rebel·lia,
sí,
de fer la nostra.
Bueno, a veure, aquest és un altre dels signes del nostre època.
Sí?
Sí.
Que els nens fan el que els donen la gana?
Bueno, diríem...
Dit així,
A veure, dintre... Mira, ho lligo amb una altra característica de la nostra època, que és la manera d'interpretar, de classificar les manifestacions de la infància, que és etiquetant-les de patologia i de trastorn psicològic. I ara hi ha una epidèmia de trastorns psicològics i els mestres et poden dir, sense faltar la veritat, el número de trastornats que tenen a la seva classe. Des del TDAH, no? El trastorn d'atenció, i una altra és el negativista desafiante.
El què?
El negativista
desafiante.
Desafiante.
Què és això?
És un nen que diu que no moltes vegades i que a sobre desafia.
Entesos.
A l'adult.
Això és el negativista desafiante.
Sí, sí, un trastorn. Un trastorn.
Tots n'hem viscut a la classe, de negativista.
Bueno, és que aquí és el punt. Resulta que el que abans era un nen amb mala conducta,
sí,
o un nen, ara és un trastornat, és un malalt mental. És un salt terrible que s'ha donat i que diríem que justament trastorna molt, o sigui, en el sentit de que el treu de context. No estem en el terreny de la patologia, no és o et portes bé o respons a l'ordenament o ets un malalt mental. Això és, vull dir, i s'ha passat això amb una, no sé com dir-te, amb una certa suavitat que és curiosa. En una altra època, no sé, però fa 20 anys, arribes a dir una cosa així, t'apedreguen els mestres per dedicar-te a una altra cosa, perquè és que no pots treballar amb infància.
Perdó, ara no és un problema mental, és un problema d'educació?
És un problema de que els infants, la infància és complexa. No tots els infants responen igual. Hi ha infants que són més rebels i són més rebotons i tindran els seus motius que caldrà entendre i caldrà, diríem, veure quins són. El qual no el converteix en una patologia. El mateix que l'atenció. Perquè un nen no estigui atent, no, i menys a sobre una patologia amb organicitat, que diríem que no ha estat mai demostrada. És a dir, es diuen, no?, que és tot amb un tinte molt científic, com si fos científic, sense ser-ho. Això és interessant com s'ha anat, perquè s'està, o sigui, ja?
Sí, la percepció social de determinades conductes.
Clar, però diguem, la percepció social és posterior
a les conductes en si.
No només a les conductes, sinó també a les lectures i a la interpretació que ha vingut de, sobretot de part de l'Associació Psiquiàtrica Americana, en absoluta relació amb els laboratoris. És a dir, a partir d'aquí s'inicia un carreron de medicalització de la infància, on aquí fa 10-15 anys no hi havia, o sigui, pràcticament medicació o infants que prenguessin medicació psicotròpica, o sigui, que actuï a nivell del cervell, i ara surten uns percentatges que és freïdors de nanos que comencen amb 5 anys a prendre medicació amb el discurs que, a més, és per tota la vida i és una medicació que té efectes, no sé, per exemple, la del TDAH, molt importants, des del creixement, en el caràcter, en la gana, i amb una quantitat de preguntes que ganen a l'aire que ningú es pren la molèstia de respondre. Per exemple, no hi ha un criteri si els que prenen aquesta medicació l'han de deixar de prendre el cap de setmana, si l'han de deixar de prendre l'estiu, i cada metge fa de su cap un saio i uns diuen que sí, els que no, els... però i quina ciència és aquesta? No? On estan el treball de seguiment, els grups de control, que no es fa, o sigui, no es fa o no es dona informació. I és una qüestió severa. Aleshores, tenim les dues coses. Efectivament, hi ha un canvi en la cultura i en l'ordenament familiar i en lo social.
I aquest canvi ha donat, entre altres coses, que els nens i les nenes es veuen més capaços d'utilitzar un determinat tipus de llenguatge o de comunicació amb els seus pares.
Sí, però no és tant perquè es vegin capaços, és que, diríem, hi ha algú que permet... Ja, perquè això no és que aquests siguin diferents als nens dels últims no sé quants anys.
D'acord.
No, el que passa és que no tenen les prohibicions o les retencions o les inhibicions.
La societat s'ha tornat més permissiva?
Efectivament. Bueno, el qual té les seves coses molt bones, és a dir, ja, però també és veritat que tot és més complexa. Aleshores, si ho agafem tot junt, aquestes manifestacions que apareixen en la infància parlen d'una situació complexa. Simplificar-ho dient, no, és que és un malalt mental, no aporta res. no aporta res, perquè no explica, perquè no, no resol, no permet comprendre, i això, bueno, apunten alguns psiquiatres i psicòlegs que estudien el tema, que això el que condiciona, o sigui, el que porta a pensar és com funcionen les institucions socials, la pròpia escola, el sistema educatiu, la família, és a dir, que és aquí on hem de mirar. L'oposicionista desafiante, o aquestes sí, qüestions rebels i tal, són, per exemple, en molts casos, la que porten a que adults, o sigui, pares, acabin denunciant els fills en l'adolescència per maltracte. És a dir, que és un fenomen molt, molt extès, molt extès, on justament, fixa't, de vegades és la pròpia sobreprotecció. Per sobreprotegir, per no dir-li, per no tal, els pares van tragant.
Per allò que deies de la por als pares, eh?
Exacte, mira, per la por als pares, exactament. A frustrar-lo o perquè li ha passat.
A que ens deixi d'estimar?
Mira, sempre tenen...
A moltes coses
sí, a la vegada. De vegades tenen que veure amb el caràcter dels pares, però també de vegades són circumstàncies, coses que han passat, perquè, una malaltia...
Perquè els pares poden dir, home, ens han engegat a la merda, què hem fet nosaltres? Si l'hem tractat, si el dia a dia...
D'acord, aquesta és una pregunta, però s'ha de continuar. L'altra és, i què li passa? No? Com és que fa això? Per què? No? O sigui, d'on te ve tanta, o tanta ràbia, o tanta, tan poc fre? Aleshores, està bé.
Pot venir de l'exterior?
No.
No?
No, en els infants no ve de l'exterior. Ve sobretot de la situació personal, que és la familiar. És el que ell viu com en el seu voltant més...
És a dir, que no per excloure-ho, però aquells pares que puguin veure sempre que determinades expressions o ús de llenguatge o de comunicació ha vingut del carrer, de l'escola, etc.
No,
i que tal...
No, això sí, això sí. Això aquestes sí. Coses sí, però vull dir que la incorporació del fre... No, hi ha coses que venen de fora.
Que les limitacions... s'han de marcar a casa.
Efectivament, que la construcció aquesta de persona
s'ha de marcar a casa.
Es fa lo familiar, es complementa en lo social, segur, i els mestres. I veritat també que els pares han de tenir estat al cas i veure com els hi va als infants, quan més petits encara més, en els altres àmbits, en l'escola, etc.
Titular, doncs, pares, no tingueu por a posar límits.
A intervenir. Clar, perquè de vegades no són només límits. No? És a intervenir. Sí.
A intervenir,
sí.
Perquè
sobre el fill, sí.
Si un nen us engega la merda, és que ha parlat. Pot ser que un nen no digui res i també engegaria la merda als seus pares, però no ho diu.
Pot ser.
O sigui que...
És diferent.
És diferent.
Sí.
Si parles, perquè parles, i si calles, perquè vés a saber què estàs pensant, eh?
D'acord.
Vés a saber. Divendres que ve hi seguirem, com no, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.